En fi, en fi, amb tots vostès, Sílvia Soler.
La planxadora.
Tenim moltíssima planxa, com
diuen. La Nora Ephron hagués fet broma, ara, d'aquest tema de conversa que hem tingut abans de començar, eh?
Que diferents les portades d'un...
Bueno, sí, bueno, i el títol, que ara me l'acabo de donar. Ah. A veure, un moment. Parlem del llibre de la Nora Ephron, que és un recull d'articles, que l'ha publicat en català l'altre editorial amb traducció de l'escriptora Carlota Gurt.
Que genial.
I es titula Tinc el coll que fa pena. I ara veig que en castellà, que l'ha publicat Libros de l'Asteroide, amb traducció de Catalina Martínez Muñoz, es titula No me gusta mi cuello.
Tinc el coll que fa pena, no m'he gustat més.
És molt més guai en català.
Bueno, és el primer dels articles. No? Això és una recopilació d'articles.
Sí, que me l'has portat per mi, oi?
Hem de recordar
sí, que...
No, estava aquí, no és meu.
Ah, val, el meu, el me l'havies de portar.
Ah, bueno, sí? Pues, doncs no te l'he portat. recordem, només per situar, que Nora Ephron, que desgraciadament ja no és amb nosaltres, és una guionista, escriptora, directora de cinema, va arribar a ser americana, que perquè tothom identifiqui el seu estil i el seu sentit de l'humor és la guionista de Cuando Harry Encontró a Sally.
Ai, que guai aquesta pel·li.
Amb això jo crec que ja la identifiqui.
Aquí tenim per descomptat. Tu dius, per ràdio, si ja l'has més Ferrer, Cuando Sally Encontró a Harry. I tenim aquí, com es deia aquesta actriu? M'encanta.
Meg Ryan.
Ryan, fent això l'orgasme.
Yes! Yes!
Jo quan he fingit només m'ha agradat tant, la veritat. Vull dir que encara li va posar gana.
Yes! Au! Yes! 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 Au! Au!
902-47700. T'enduràs el llibre de la Nora Ephron?
Si 902-47700.
Si confesses públicament que vas fer el panoli quan vas estar a Manhattan i vas anar al bar on es va rodar aquesta escena.
No hem sentit la frase que diu la senyora que està a la taula del costat quan la Meg Ryan acaba aquesta espectacularitat, que diu, a mi, porti'm el que s'ha fet aquesta.
Jo sí que he estat,
902-47700. El llibre de la Nora Ephron serà per tu si confesses públicament i per tot Catalunya que vas fer el panoli i vas anar al bar de Cuando Entró en Harry, on es va rodar aquesta escena. Jo confesso.
Jo també.
I també he anat a la porta de Carrie Bradshaw de la casa que està
fent.
Panoli! Panoli!
Escolta, i si confesses que has fingit bastants orgasmes, també panoli.
També!
A fingir.
Sí, sí. Bueno, escolta, Nora Ephron.
Va morir l'any 2012, que
perdona, abans no me'n recordava. Perdona'm. Enric, vostè primera. Ole,
ja tenim Enric. El primer panoli, no?
A veure, Enric, ets panoli o no ets panoli?
Bon dia, molt panoli.
Ah. Escolta.
Eren tres vegades que
et delicatessen. Ah, o sigui que tu t'has fet la ruta completa.
Buscant l'orgasme.
Bueno. No, escolta, i a l'apartament de John Malkovich, com se diu Malkovich, ja la porta a tot.
A veure, què més has fet?
Hi ha una guia que es diu Nueva York en 55 pel·lícules. Jo me l'he fet sencera.
Mare de Déu.
És guai, eh?
Que guai, sí. Quin viatge, quina bona...
Quin lloc és el que més t'ha agradat de tots aquests dels 55 pel·lícules?
Home, els bocates de pastrami del cas delicatessen són espectaculars. I al costat hi ha un aparador on guarden la roba del Harry i de la Sally, que la pots veure.
Que la pots veure.
Escolta, hi ha el bar de Friends, el, com es deia? El...
Central Perk.
Central Perk, que existeix?
No, jo crec que no.
Ah.
Jo crec que no.
Bueno,
no ho sé. Escolta, Enric, no. Enric?
Sí, Enric.
Sí, Enric. Acabes
sí, soc aquí.
Fantàstic. Des d'on truques?
Jo, ara mateix des de la Ronda Litoral, però soc de Mataró.
Molt bé, molt bé. I a què et dediques, Enric?
Treballo a la tele.
Fantàstic. Oh. Ah, a quina tele?
Oh.
A 8TV.
Fantàstic. A quin programa?
Ja sé qui és.
El Cies de Fran Blanco.
Carai, home.
És a Lucena.
Ai, Lucena! Ets un torrat! Ets un... Clar! Panoli! Panoli! Home, clar, que tu ets un torradíssim, ets un friqui d'això del cinema, fantàstic. Escolta, Lucena, acabes de guanyar, tinc un coll que fa pena, la Nora Ephron, no sé si coneixes l'autora, però t'agradarà molt. Una abraçada als companys del circ, especialment a la Lorena Vázquez.
Sí, i a l'Alejandra Castelló, que les estimem. Nosaltres estimem a les senyores que hi ha a tots els programes.
I a Fran Blanco també ens l'estimem molt, i a l'Enric moltíssim. Escolta, que vagi molt bé, eh, company. I abans, per acabar, ens pots... com es diu? Fingir un orgasme? Vinga, va, Enric.
Fa tant que no me'n recordo,
home.
Sí,
no menteixis.
Fa tant que ho fingies o fa tant que no has tingut un orgasme? Sí. A veure.
Ah,
fa tant que no fingies. fingeixo un orgasme i que no tinc un orgasme...
Ah, aquí, no? Vinga, endavant, Enric.
Ara
ja està.
Ah. És ejaculador precoç. És un dels problemes que hi ha ara, l'ejaculació precoç.
Una cosa molt ràpida.
Enric, molt bé. Guaperes! Que vagi molt bé. Bueno, que genials, que genials. A veure, llavors, Nora Ephron, dèiem.
Nora Ephron. Totes les que hem seguit, més o menys, i llegit a Nora Ephron, sabem que ella tenia, els últims anys de la seva vida, una obsessió veritable pel coll. Yeah. Perquè ella era una dona que era prima i que tenia un bon cos fins a molt gran, però, en canvi, deia que el coll era el que delata l'edat. En aquest llibre hi ha el primer article, que és el que es titula així, Tinc un coll que fa pena, on explica exactament tota la misèria de les dones.
Tota.
Sí,
en jo pensant que... seriosament de fer-me un microlifting només perquè t'ho lliguen aquí com a les
moment,
orelles.
Ara t'ho explico. Clar que aquest llibre té uns anys i, per tant, ara les coses han canviat. Però ella diu, jo estava convençuda que el coll és el que delata l'edat d'una dona. Per superar aquest problema, quan s'hi va trobar, segons ella, hi havia dues solucions. Passar per un cirurgià plàstic. Sí. Què diu ella? Que et dirà que no et pot arreglar el coll sense fer-te un lifting facial.
Clar, cervical es diu.
Vale. O posar-te jerseis de coll alt. No, i ella diu, per evitar tenir la cara com una membrana de tambor, vaig optar per portar jerseis de coll alt negres.
Ai, m'agobien. A mi m'ofeguen, no et passa?
A mi molt.
Ovella, la meva mare... No puc. Jo, quan era jove, els portava.
Jo també
i no em molestaven, i ara m'agafo una
fòbia.
De petits, nosaltres som nens dels 80, ens posaven coll alt, pantaló de franela, que en aquella època no em preguntis per què picava, l'Oden, d'abric, i coll alt amb passamuntanyes.
Tal qual.
Perdona, i a la nostra època anàvem així per la castanyada, i ara la castanyada estem en mania curta.
Sí, sí, sí.
Però la Txelo, per exemple, la té feta, si et fixes...
La Txelo García Cortés.
Sí, i la Patiño també se la va fer la... només cervical, és a dir, no t'estires la part de dalt de la cara, només la que és del coll...
Bueno, la Patiño s'ha estirat tot el que es pot estirar.
Ja, i t'ho lliguen aquí, com es diu això de l'orella?
Com que t'ho lliguen?
L'òvul. La coseta aquesta que hi ha l'òvul. Aquesta coseta que no és l'òvul.
Ja us ho fareu. Aquesta coseta
jo trobo que la senyora...
I no es nota? Laura, no es nota molta diferència de la cara al coll?
Bueno, clar, a l'edat de la Txelo, per exemple, sí que és veritat que la resta ho té més arrugat, però el coll està tieso, saps? A mi m'agrada.
Jo et dic una cosa. Esther, jo t'ho dic. Els homes que facin el que vulguin, però les dones no us hauríeu d'operar.
Tal qual, ja ho sé. I què fem amb els traumes?
I punto, pues t'aguantes.
Tractar-me.
El trauma, ja, els treus a passejar,
ja vaig a les...
escrius una novel·la.
Ja vaig a la, ja vaig a la psicòloga.
S'ha acabat, home.
No m'acaba de funcionar.
I tot per terra i anar-se xutant les tetes.
I no és el mateix envellir per un home que per una dona. No?
Dic, mira, ja m'he engreixat un quilo més. Para, fenomenal. Vaig directe a l'ostracisme, amb xifla. I si no, un bon sastre. Sílvia, per favor, endavant.
Res, són un recull d'articles molt divertits, que és veritat que s'ha de tenir en compte en molts casos que han estat escrits fa 20 anys, però que gairebé sempre tenen l'aparença de frivolitat, i tu els vas llegint amb un somriure a la cara. Però,
sí, sí.
De cop te n'adones que darrere de la frivolitat està dient veritats com catedrals. Sí, sí. Per exemple, aquesta m'ha encantat. M'ha encantat.
A veure.
Per què la gent diu sempre que acabes oblidant el dolor del part? Jo no he oblidat el dolor del part. Els parts em va fer mal, molt mal. Ole, Nora Ephron, clar. Què vol dir això? Sí. D'aquesta senyora te n'oblides perquè el nen... No te n'oblides de... Jo almenys no me n'oblido.
No, jo tampoc.
Ah, oi que no? Molt bé.
Jo és que vaig tenir dues cesàries i no...
Jo la primera va ser cesària i...
No l'oblides, eh?
Un dia podrem parlar de violència obstètrica.
Ara
que diem
doncs
això.
Mira, la setmana vinent.
Una altra cosa que diu la Nora Ephron, no sé si estareu d'acord, és el tint de cabells és l'arma més poderosa que tenen les dones grans contra la cultura de la joventut. I estic bastant d'acord també amb
total.
Això. Que sí? Ja sé que tampoc ens hauríem de tenyir, hauríem d'anar amb el cabell i tal.
Però no es pot, eh? Mira, vaig tenir aquesta conversa a dia amb una amiga meva que té el cabell molt negre i ha dit, vull no tenyir-me perquè el senyor que tinc al costat ni s'ho planteja,
planteja
i ningú li ha fet cap comentari. I, justament, a ella li surt blanc només per aquí, per les patilles, no? Sí. Que quan es fa l'aigua sembla una mica el puma, la veritat.
Sí, sí,
que
sí.
Si li sortís alguna més, jo crec que seria bastant més fàcil. I diu, et pots creure que em tenyiré perquè m'estan emprenyant tot el dia, en plan... Ah,
tens
canes. No et tenyeixes, no?
Ja m'ho diu
no,
la gent.
I pim-pim. Bueno, clar, pim, tu la gent t'ho diu?
A mi la gent em diu, saps? Com si no ho sapés.
Et miro el mirall.
I està rabiosa perquè diu, no volia fer-ho, però ho faré perquè no vull que m'emprenyin més. Dic, bueno, no sé, no sé què aconsellar-te, perquè si ja si et pesa...
No? Bueno, si li pesa,
però si et pesa, fes-ho...
De totes maneres, també, ens estem concentrant molt al tenyit de la senyora, que si tal, que si qual...
I contestar malament i tallar la gent que és maleducada i que es fica... Ja.
Exacte.
Vull dir, és que al final... Fonamental. No, és que al final, quan cedim aquestes coses, no, sí, permetem que la gent continuï ficant-se on no li,
sí,
toca.
A debatre coses que no. Quan jo crec que el debat no és tant... la cana de la senyora, sí o no, o l'atenyiment de la senyora, sí o no, sinó per què collons es tanyeixen tan malament els que es decideixen els homes que deixen de tanyir-se.
Sí,
que jo clipo.
Bueno, perquè ho fan.
I estem callant nosaltres.
Perquè amb les dones no ho endevines.
Com sí, Grecia en 2000.
És que no puc entendre.
No, perquè ho fan amb Kenford directament. El a l'Ortega, que es posava jo negre.
Et quedes estupefacte. Ai, ai,
ai. Que sembla que porti tint, sí, vamos, sí, sí, horrorós.
A veure, si
a mi m'ha interessat molt un article que explica una cosa que és més seriosa del que pot semblar pel de la Nora Ephron, que estem parlant de fa 20 anys, eh? Ella diu, abans, tenir fills era convertir-te en pare o mare, no? Simplement.
Ui, aquest capítol és boníssim, sí, el de l'educació dels fills i com, exacte, va passant al través dels anys.
Després van començar a explicar que era molt important la criança dels fills, que no sé als Estats Units quin terme deuen utilitzar, però vaja, es refereix a la...
Lo de la criança natural i tot això.
No, la criança.
Està molt pendent dels fills, d'acord?
Attachment parenting.
Molt bé, doncs és això que diu la Desire, també hem dit.
És que
diu, de cop va semblar que passar temps amb el teu fill d'una manera... O sigui, era important a la teva vida d'una manera solemne, diu ella. I ens va fer acabar així, que això t'encantarà, Laura, eh? Ho llegeixo. Diu, havies d'acompanyar-los en les activitats més banals. Havies de fer d'espectadora, d'animadora i, si calia, d'entrenadora. Encara que això suposés llançar per la finestra al cap de setmana, conduint 3 hores d'anada i 3 hores de tornada, per acabar asseguda en un vestidor fosc al costat d'un gimnàs on la teva adorada criatura era víctima d'una derrota aclaparadora en un torneig d'escacs que no se't permetia veure perquè la teva sola presència a la sala el submetria a una pressió injusta. Ho he trobat boníssim, boníssim, boníssim.
Ai, és fantàstic. Sí, això de la criança que ha canviat molt i no sé què, però és divertidíssim. Aquest. Bueno, divertíssim és... Està molt,
està molt bé, està molt bé.
I una mica bé dir,
ostres, abans, doncs, sent bon pare o bona mare ja en tenies prou i amb això se suposava que et cuidaves del fill, que quan estava malalt i poca cosa més, diguéssim, no? Ara hem de fer tot això.
Hem de fer tot això, però de totes maneres ella està a favor de la criança, eh? D'una nova manera de...
Sí,
jo crec,
però
eh?
També se n'en fot, eh?
Se n'en fot, Marc. Perquè és que tot és...
Bueno, perquè els extrems sempre,
exacte,
són ridículs,
exacte,
no?
Potser abans de destacar un últim article, podríem fer llegir algun fragment més d'aquell capítol que t'agradava tant.
A mi m'encanta el tema, li he passat
el que hauria volgut saber. Digues.
És un, exacte, capítol que es titula El que hauria volgut saber. Pàgina 137 de l'edició en català, traduïda per la Carlota Gurt, que és una jefaza. Tu no recordes la Carlota Gurt el dia que va venir, que ens ho vam passar bomba?
No recordo.
Que vam quedar nosaltres com pitufes, per aquella senyora que ja és alta quan, sí, parla... De la sobte sembla que m'adeixi 16 metres.
Sí.
Aquella senyora és un gratacel.
Sí.
Quina meravella. Nosaltres érem pitufes.
Yeah.
Nosaltres estàvem aquí de genolls.
Bueno, ja em passa, amb alguna gent d'aquesta que portes que fa coses importantíssimes. Jo
mare
començo
Déu,
a fer...
Dir, aquesta senyora és un gratacel. Bueno, escolta, i la senyora, com es diu el capítol?
El que hauria volgut saber.
Coses que ella hauria volgut, que ara sap, però que hauria volgut saber en el seu moment.
Ai,
i que en el seu moment va fallar i que ara ja la sap. I
ens les aconsella, no?
I ens les aconsella total. I són
és una
consell,
llista.
És una llista. És una llista. Aquest,
vale,
és molt de l'hora de front, això. Ja veuràs. Per exemple,
la gent només té una manera de ser.
Això és pel qual.
Compra, no lloguis.
Compra, no lloguis.
No et casis mai amb un home de qui no et voldries divorciar.
Exacte.
Això és grandiós, aquest consell.
No en tapissis un sofà amb res que sigui més o menys beix. No compris res que sigui 100% de llana, encara que sembli molt suau i no piqui gaire quan t'ho emprovis a la botiga. No es pot ser amic de persones que truquen més tard de les 11 de la nit.
Oh, total.
I va girar tard i no hi havia la cosa al WhatsApp quan ho va escriure, ni la WhatsApp ni la mandangueta.
Jo el primer cop que em va trucar la Lídia Lozano a la 1 del matí vaig pensar, s'ha mort algú.
S'ha mort algú, clar, és que no es pot trucar.
Vaig pensar, aquesta hora, ja m'he acostumat, per això.
I després els familiars, ara, sort del WhatsApp, que mira, fas i desfas,
sí,
però quan et truqui un familiar fora... Saps allò la típica? Jo ho vaig notar molt quan els meus pares es van jubilar, ja portaran jubilats, que de sobte... Clar, van canviar els horaris i et podien trucar a les 3:30. Dius, ja s'ha mort algú, l'altre...
Total.
No, clar.
Alguna més?
Vinga, va.
La millor cangur del món està cremada al cap de 2 anys i mig. No se sap mai. I els darrers 4 anys de psicoanàlisi són llançar els diners. Això ho dius tu.
Jo, vamos, el psicoanàlisi no.
Ah, una altra bona. L'avió no s'estavellarà?
L'avió no s'estavellarà? Sí. De fet, aquell de les sabates, no sé, n'hi ha un que diu, si les sabates t'apreten
a la sabateria...
A la sabateria t'apretaran sempre. Allò que diuen, no, ara quan es donarà d'així, no sé què, mentida.
La pell, que s'adapti,
no? Sí, s'adaptarà a tu, no et preocupis i tal. Va, dos més.
No t'he sentit fer la pasta brisa tu mateix.
Clar, clar. I això et podia extrapolar moltes altres coses de merda d'aquesta, de la cosa culinària.
El motiu que et despertis a mitjanit és la segona copa de vi.
Ah!
Això també ho dius tu. I l'últim, en l'instant que decideixis divorciar-te, vés a veure un advocat i presenta els papers.
Home, i tant. En el moment que ho dius, perquè si no...
Se't complica tot,
sí,
eh?
Sí, sí. De totes maneres, s'hauria de tenir sempre un advocat
de confiança.
De guàrdia.
Tota l'estona, de guàrdia.
Sí, igual que paguem la mútua de metges...
És que és millor pagar... Perdona, tal com estan ara les mútues...
Pues
és millor donar-se d'alta, confiar en la Seguretat Social,
bueno,
i endavant amb el Clínic i visca funció pública, i tenir el que inverteix un assessor d'aquests.
És que just parlàvem ara amb la Sílvia, que, amb lo, que la renda ens fotrà un bon clatallot, que no entenc jo amb el que paguem, com, no, com a sobre jo tinc una mútua.
Yeah.
Amb el que pago, ja. Yeah, hauria de tenir-ho tot cobert, no?
I a més,
bueno, però escolta, si paguem, és que ens estan anant bé.
Sí, bueno, no.
Jo, per exemple, això de Feijóo, que voy a bajar los impuestos, sobretot... No, o sigui, no es poden portar... O sigui, partits polítics que diuen que van a bajar los impuestos, però bueno, escolti, vostè, això què és?
I el que passa que...
Com anirà la cosa?
Depèn, de com...
Que s'ha d'ajustar i que no sé què, i que els autònoms...
A mi, en el meu cas, em penalitza treballar variat.
Això no és veritat, Laura. Llavors, quan se'n parla un dia... Que no, és veritat. Tu, a més treballes, més pagues.
Sí,
és una cosa que se l'hem de ficar al cap. Sí.
No, perquè
jo també pensava, quan era jove, feies 3 col·laboracions i deia, he pagat més impostos. I llavors jo deia... Hi havia una frase comú, que és un lloc comú, que és... No, és que com que tens més pagadors...
Tens més pagadors.
Pues, tal. Pues té més pagadors, paga més impostos.
Pues a mi m'han dit que penalitza tenir més pagadors.
Això t'ho ha dit un gestor perquè no vol que et desquicis. Però és la cosa, si vostè...
Si guanyes més, pagues més impostos.
I després...
Com ha de ser.
I gent que paga molts impostos, una societat que té gent que paga més impostos, pues està, jo cada vegada que pago més impostos penso, bueno, alabats i adéu. I
també et dic que jo preferiria...
Que sé, no sé, també has d'anar apartant,
que em retinguessin... Bueno, doncs que em retinguin més.
Ara,
és que t'acord,
la costa dels autònoms, la costa
que
no sé retin... què...
Bueno, perquè jo tributo, esclar, pago autònoms, pago el que em treuen dels contractes...
Clar, és que només faltava.
Bueno, però no puc tributar per una banda i després ja els impostos, sinó que haig de pagar cada vegada...
Això a la millor es podria ajustar, jo no sé què és fiscal...
Home, perquè si jo pago els autònoms i pago la part que em toca de contractada...
Ara, la cantarella general de que pagar impostos... Pues és una merda, pues no, és que
no.
Diria jo, vamos.
Escolteu, anem a...
És que no necessitarem. Sí. És que nosaltres que som titiriteres, ens pot fallar tot demà mateix.
Per això, i què tenim?
Pues a la Seguretat Social. Guapa,
no, bueno, els autònoms ni això,
No. Els autònoms i això.
Perquè el que cobra són 700... Perdona.
La Seguretat Social vull dir que sí.
Està parlant de la sanitat pública.
Ah, bueno, sanitat sí. Però t'haig de dir que amb el que pago... Quan jo cobro d'autònoms, són 700 euros amb els quals haig de pagar els 300 autònoms. Vull dir, alguna coseta em podrien ajustar, també, no? Jo de baixa maternal vaig guanyar 700 euros que em pagaven. D'aquests 700 havia pagat 300 autònoms. Em quedaven 400 per viure, jo i la meva criatura. Que igual, també podia haver estalviat abans, però és que si em passo la vida estalviant... d'un sou que abans tampoc...
A tot això també cal afegir, estic d'acord amb tu, que cal afegir que els que tenen molt més han de començar a pagar.
Clar, però és que no són aquests, és la classe
això
mitja.
Aquí també estic
que et va una miqueta bé, que pamba, que penalitza que et vagi una miqueta bé.
Portem uns dijous?
Sí.
Estic calós.
Mira, ja es troba la jaqueta.
Una mica el fil, que ja acabo.
Hem d'acabar, perquè...
Només us volia explicar que al final de tots aquests articles de la Nora Ephron, que has rigut i somrigut, de cop t'endús una sorpresa, perquè l'últim dels articles es titula Podria ser pitjor, i tot d'una... Sense perdre el seu to, la Nora es posa transcendent. Assegura que durant tota la vida ens han fet creure que som actius i proactius, que tenim poder, però la veritat, diu la Nora, que algunes coses són absolutament, decididament, completament incontrolables. Això també és un gran ensenyament.
Totalment.
Per exemple, quan en fa 60, se't moren els amics. I no només et quedes desconsolat, no només et quedes amb el dol i la culpa, sinó també amb una sensació aclaparadora que tot és inútil. No hi pot fer res. La gent es mor. Em sap greu acabar així?
Però ens hi hem d'anar posant. Bueno, això a mi sempre em fa pensar que moltes vegades estem a reunions o coses o no sé què, un tornem a la política, les nostres reunions i tal, i dona la sensació que les coses són així, són aixà, tal que qual, i moltes vegades no es compta amb les emocions. El moment en què tu estàs, si estàs cansat, si tens fam, si estàs trist, però les emocions també, en el dia a dia i el tejemaneje... Estic boja.
Tinc l'emoció ara cap a dins.
Escolta una cosa, t'has quedat, eh?